And I hear the echoes from the days of 39. Trenches full of poets, the ragged army fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs on the coast of Bravo. I'm flying in on a DC-10.
Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona vesprada.
I gràcies per estar amb nosaltres.
Content d'estar aquí aquest dia a Ràdio Estel.
Home, i nosaltres de rebre't. Daniel, la pregunta que fem als nostres oients te la trasllado a tu també. Qualsevol temps passat va ser millor?
Va tenir coses millors i coses pitjors.
Ara. És una de les respostes que hem donat, eh? Segons què coses.
És que, diguem, no es pot ser maniqueu en aquest sentit de dir tot més bo, tot més dolent. Efectivament, hi ha coses. Jo crec que en conjunt la societat hem millorat en moltes coses.
Sí.
Moltíssimes.
Sí.
No diguem en les formes de vida. Ara, hi ha coses que no. Vaig a posar algun exemple.
Ah, vinga, va.
Per, les cases, sí, fa 70 anys, 60 anys, uh-huh, estaven obertes. Els pobles, la gent deixava les cases obertes, sortia, marxava, no entrava ningú a robar. Avui, pregunto als oients, qui deixa la casa oberta? Se'n va hores.
No.
I ningú.
Amb les esglésies, amb la clau i a pa forrallat allà.
Forrallat. Les cases, o les esglésies.
Home.
Les esglésies s'obrien al matí molt a primera hora, perquè la missa no es feia, se feia molt aviat. I s'aixava fins al vespre.
Sí.
I així estava. I això, ara, això és impensable. Bueno. Les esglésies s'obren per el rato de missa i poc més. Per què? Bueno, això és una mostra de quins aspectes pitjors. Ara, com vivia la gent? La misèria que es va viure, les dificultats, les tensions, és molt millor actualment, no?
Sí.
Per tant, hem de veure aspectes positius i negatius.
Daniel Arasa és periodista, doctor en Humanitats i Ciències Socials i també és perit químic.
Sí.
Perit químic. A més, és autor de molts llibres de recerca històrica i assagista, així com promotor i fundador d'organitzacions familiars, culturals, humanitàries, sense finalitat de lucre i, molt important, gran amic d'aquesta casa, Daniel. Fa uns mesos ja ens vas visitar en aquest mateix programa, en aquest mateix estudi, per presentar-nos una altra de les teves obres, Déu no demana el currículum, Dios no pide el currículum, un llibre a més senzill, profund, on reflexionaves sobre molts aspectes de la vida i concretament de la vida del cristià. I avui, Daniel, t'hem volgut convidar perquè ens parlis i ens donis detalls també sobre una nova publicació, en aquest cas un llibre titulat Vida i miracles dels anys de Pa Negre, editat per Carena. Va, per començar, Daniel, segur que molts dels nostres oients ho tenen una mica al cap, però quins van ser els anys del Pa Negre?
Els anys de Pa Negre són els anys de la postguerra. Mm. Inclús hi ha una pel·lícula que es titula ella mateixa Pa Negre.
Sí, correcte.
Hi ha una pel·lícula, sí, una pel·lícula que es titula Pa Negre, però sobretot aquells anys de gran misèria. I, potser per recordar els nostres oients. Mira, la meva mare, tothom recordarà que fa 25 o 30 anys va començar a haver moltes varietats de pa. Abans no n'hi havia tantes, ara hi ha molts colors.
Ui, ara ja et perds.
El pla fosc, n'hi ha molt.
Sí.
Inclús són coses de molta qualitat.
La meva
mare mai va voler menjar d'aquell tipus de pa. Perquè deia, és que jo vaig menjar tanta porqueria d'aquells anys, que eren pa fet amb tot el tipus de cereals i amb tota mena de porqueries que s'hi afegien,
sí,
i que estava tan escarmentada que mai va voler menjar d'aquell pa. Però això són aquells anys que van ser tan durs, sobretot els anys 40. Els anys 50 va millorar una mica, perquè cal tindre en compte que l'economia espanyola no es va recuperar del PIB, producte interior brut, i del nivell de vida, de l'any 1935, o sigui, abans de la guerra,
sí,
fins a l'any 52. O sigui, va ser 17 anys que va ser un nivell de vida inferior al d'abans de la guerra. Va ser horrorós i molta gent va dir que va patir més després de la guerra que de la pròpia guerra.
En la pròpia guerra, Daniel, has escrit molts llibres i t'has referit moltes vegades a l'època de la postguerra. Resulta especialment atractiva per tu?
Bueno, jo he estudiat bastant sobre el tema de la història de la Guerra Civil.
Sí. Perquè tu vas néixer al 44, eh?
44, sí, exactament. Jo no vaig viure la guerra i això, una part del que explico, són records personals, uh-huh, també records d'altres persones.
Sí.
Perquè que els anys 50, recordo perfectament, inclús els últims dels 40, però no els primers 40, evidentment, no?
Uh-huh,
però recuperar. Ara, ja que tenen en compte de que molta gent s'hi pot sentir reflectit per un motiu, perquè la vida en aquell moment era molt similar a la dels nostres pares i els nostres avis, perquè avui en dia ens movem a nivell de tren d'alta velocitat o d'avió a reacció. I quan, llavors ens movíem a nivell de carro, un carro amb un macho,
clar,
que anava al davant.
Sí,
llavors,
sí,
clar, era tot molt lent, els canvis.
Molt
I, per
lent.
Tant, la vida d'aquells anys 40, excepte la misèria derivada de la guerra, el que més era molt igual a que havia sigut 20 o 30 anys abans. Per això vol dir que diverses generacions es poden veure reflectides en aquest llibre.
Vida i miracles. Què vols expressar amb aquest títol, Vida i miracles dels anys de la, del pa negre?
Mira, la duresa de la vida, la duresa plena d'alegria. Això pot ser interessant dir que no era una vida de gent amargada. No?
Sí, i tant.
Això és molt interessant dir-ho, molt suggerent dir-ho. No? Però abans de la vida, però és que inclús sortir-ne era, en aquella situació, era terrible. Cal recordar, per exemple, que unes 200.000 persones a Espanya, en aquells anys 40-45 més o menys, van morir per dificultats derivats de la pèssima alimentació, a part de les morts ordinàries, diguem-hi, no?
Sí.
Clar, per tant, va ser uns anys tan terribles, vida, per tant, el sobreviure, el tirar endavant, era quasi un miracle. Sí, llavors, sí. Com a vegades diem, vida i miracle, tal persona, doncs una mica reflectir-ho a un nivell d'una societat a partir de la vida d'un poble. Tenim la vida d'aquell poble, però que de fet és una mica reflectir el que passava a la majoria de pobles.
Mirant enrere des del temps d'avui, sembla que tota aquella època, ho venim comentant una mica, la del pa negre, la de la postguerra, és molt blanc i negre, molt allò, com tu dius, lenta, una mica allò pesada per tota la vida que s'havia d'aguantar per aquest producte interior brut tan castigat. Hi havia també escletxa de llum.
Sí, anem a veure, és un any que tot això, misèria i repressió política, per exemple, que això no s'ha de negar. Hi havia repressió política important. La gent no parlava de la política interna, no parlava. Ara, que hi havia coses positives. Primera, eren anys d'il·lusió. Jo, per algun lector, li comparo, com veiem a vegades per la televisió, per exemple, reportatges de països d'Àfrica o de països subdesenvolupats, que es veu aquells nens que no tenen res, que van corrent, però que es veu alegria a les seves cares.
És veritat.
S'hi han fixat?
És veritat.
Pues resulta que llavors, podríem dir nosaltres, érem similars, en aquest sentit, similars a allò d'aquella misèria, aquelles dificultats. No teníem res. Però resulta que la gent tenia il·lusió i tirava endavant. Per tant, se lligava a algo que pot donar-li una lliçó, que és que tenim poques coses o que la felicitat no ve de tindre moltes coses, sinó que és molt més tipus interior i d'actitud personal, molt més enllà del disposar de coses.
Molt interessant. El meu pare, que va néixer l'any 40, sempre explicava que la seva màxima il·lusió era tenir un carro per jugar a muntar pedres allà, a bellugar-lo d'un costat cap a l'altre. Era la seva màxima joguina.
Sí, sí.
I ell creixia allà a Castelló, en poble de Castelló, a Costur, doncs amb molt poc et feia gaudir molt, no?, el poc
sí,
que tenies.
Sí, sí. Això mateix amb els xiquets, amb els nens. Sí. Avui dia, quasi resulta difícil regalar perquè tenen tot. Escolta, tenen un milió de coses.
Què m'has d'explicar? És complicadíssim.
Ara, llavors, no tenia res. En fi, vaig a posar una anècdota que és real, meu cas, però que era similar a moltes famílies. Els Reis ens portaven, per exemple, van portar un cavall de cartó, allò quan tenia 2 anys o 3.
Sí, sí,
doncs
sí.
Molt bé.
Sí.
Vaig jugar el dia de Reis al cartó i va desaparèixer el cavall. I l'any següent va tornar a portar el Reis, van tornar a portar el cavall de cartó, un cavall de cartó. I a les meves germanes, nines. O sigui, això no, i això ho feien moltes famílies.
Sí.
I durant 2 o 3 anys...
Tenien, reciclaven els reals.
Reciclaven, però recient estrenats, perquè es duraven un dia, no? O unes hores. Per què? Perquè no havia més mitjans. Però això no feia que estessin tristos. Mire, la nostra pilota de futbol, saben què era? Dic als oients. Era una bufeta de tocino. Els tocinos, mataven tocinos, els pagesos, mataven el tocino, tal, el porc. I després la bufeta de l'orina, pues es rentava, es pitjava una mica perquè fos una mica més flexible, i això era la pilota que tenim els nens. O una pilota era, per exemple, uns papers, hi havia, o draps lligats a una corda, això era la seva pilota. Clar, això, però si això és terrible.
No, ara necessites una Nike de
exacte,
de cuir.
I no sé quant, n'hi tenen 7 de tots els tamanys i dimensions.
Oh, i tant, mare de Déu, sí.
Per tant, llavors no es tenia. Però a més no se sentia sentit d'infelicitat, no?
Clar, sí.
Quan tenia un regal era una il·lusió enorme, no?
Tot el que expliques al llibre ho fas amb un to personal, tu ens has dit anècdotes teves, però també d'altres persones. Recordem que tu vas néixer, ja ho deia abans, l'any 44, 1944, en un petit poble de Tortosa anomenat Jesús.
Sí.
Creus que hi havia molta diferència entre com es vivien les coses en les grans ciutats i en els llocs més rurals, més petits?
Com és lògic, hi havia diferències, però no tantes. Mira, una de les coses, per exemple, l'any 1960 vaig vindre a estudiar a Barcelona. I moltes coses als barris, potser no tant al centre de Barcelona, potser una mica diferent, però els barris eren molt igual a lo que era el poble. I, per exemple, ara dirigeixo als oients de Barcelona, que ho recorden, els oients grans. Recorden, vostès, quan hi havia els serenos
Hombre, el sereno.
De les cases, que quan un estaven, sortia una família i per la nit arribava, picava de mans i venia un sereno en uns feixos immensos de claus que totes les portes de les quatre illes que tenia cada gut judicades per obrir les portes. I un sereno, jo recordo els serenos del poble com sortien i cantaven el sereno per la nit, alabado sea Dios, sereno, las 12. Això, una tens mica, tens. Aquí a Barcelona potser no era exactament igual així, sí. Però als barris és molt semblant en això, no?
Va ser especialment dura o particular aquella època a l'Ebre? Perquè, per exemple, podem parlar de batalles bèl·liques especialment importants, zona estratègica, frontera natural, amics o familiars a una banda i l'altra de la línia del front...
Sí. Bueno, això va ser especialment dur perquè Tortosa va ser una ciutat molt destruïda, tenint en compte de que el riu al mig i mitja ciutat va quedar d'uns i més dels altres durant 9 mesos. No? Mm. Després, allà, prop d'allí, es va produir la batalla de l'Ebre. En aquest sentit, sí, però hi ha un aspecte que per mi que he dit algo, em sembla molt important. Sí. Quan jo era un nen, que jugàvem per allà, resulta que mai les famílies ens deien no vagis amb aquest o amb l'altre perquè aquest era de la família de l'altra línia. Mai. I després...
No existia aquest missatge.
No existia. I mira, però amb una particularitat, jo resulta que, com comentava vostè abans, he fet molts llibres sobre la repressió franquista, diversos llibres. Mm. I d'aquests llibres m'he trobat fent també d'aquella zona, dient, però si el pare de l'amic meu aquest havia estat a la presó uns quants anys no perquè era tal... I mai ho havien dit ningú res. O el tio d'aquest o el pare d'aquest va fugir a França perquè era dels republicans. Mai... Ningú va dir res d'això. I això, després, diu, és meravellós. De moment dius, quin silenci. Sí, però és meravellós perquè mai no vam crear ni cap odi,
no
ni cap tensió.
No et sinó condiciona, que eren, no et condiciona.
Exacte, no va condicionar. Vam ser companys sense que ens ho plantegis. I això no se'n parlava, però em sembla meravellós, no?
Home, i tant. Ara tenim, clar, evidentment, sí, la mascareta, ànims, Daniel. Jo també em dono d'ànims a mi mateix, perquè també és molt fastidiosa, però la seguretat per damunt de tot.
Sí, cau.
Ara tenim les xarxes socials, també els mitjans convencionals, és clar, que van informant al minut, gairebé, diria el segon de tot el que està passant, no aquí, sinó arreu del món, no? De vegades de manera inclús poc rigorosa i excessiva. Com era la informació aleshores, Daniel?
Era molt diferent. Primer, de pensar, no solament no existia internet i xarxes socials, sinó tampoc televisió. Sí. Però, a situar que només hi havia la ràdio i hi havia els diaris. Mm. A part de que la gent llegia molt més els diaris, bé, també perquè no havia res més, sentia la ràdio. La ràdio, la informació era, clar, el que és informació política, molt clarament manipulada, clarament del règim. Recordo, a més a més, tocava un clarinet. Es tocava com si fos una tocada militar i la gent deia el parte, perquè era equivalent al parte de guerra,
parte.
De l'època de guerra. Sí. Li deia el parte.